5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I naturalment, que amb l'equip que li dona suport, un equip que, com una setmana més, encapçala el Toni Olivella, i en el qual està integrat també el Marc Pujol, que, quan convé, doncs dona un cop de mà per aquí, un cop de mà per allà. I finalment tenim la inefable i mai prou ponderada Goretti Martínez, que és la que, quan jo acabo de fer aquestes petites explicacions, o grans, no ho sé, depèn, vosaltres direu, doncs agafa les meves paraules, les converteix en format, en cosa d'aquesta informàtica, i ho penja a la pàgina web de Ràdio Vilafranca perquè vosaltres ho pugueu consultar quan vulgueu. Allò que ve un net i diu: avi, però què deien de què van explicar del Churchill? Doncs busquem-ho, i llavors aquí teniu una possibilitat. Bé, en qualsevol cas, aquesta és la filosofia del programa, que, com sabeu, compagina amb la música. I sempre comencem amb una cançó. Avui, com que estem ja a les portes, però literalment a les portes de Nadal, doncs hem buscat una cançó que ens parlés justament de Nadal. I tenim una inefable cançó, una impressionant cançó dels Catarres, que porta per títol És Nadal al món, i amb la qual començarem aquest programa d'avui. De desembre de l'any 1977, el dia que a la localitat suïssa de Corcier-sur-Bevey, a prop de Lausana, mora el gran còmic Charlot, de nom original Charles Chaplin. Charlotte era de fill de pares vinculats amb el Music Hall, que es dedicaven amb això, i no es penseu pas que tingués una infància així guapa. Va debutar als 5 anys substituint a la seva mare amb una funció, perquè la seva mare tenia, diguem-ho així, problemes mentals, tenia desequilibris mentals que van fer que quan el noi va fer 7 anys, com que el pare havia de continuar treballant i anava d'aquí cap allà, fos ingressat durant 3 anys amb un asil per orfes, esperant allà doncs, que la mare es recuperés, cosa que no va passar, i bueno, va tornar amb el pare, però el pare als 12 anys es va morir de cirrosis, també, la qual cosa ja diu de la seva vida agitada, mentre el noi ja havia entrat a treballar, o sigui, ja tenia feina, amb el grup dels 8 nois de Lancashire, dirigit per l'actor William Jackson. Però, de fet, va entrar al teatre amb l'obra Sherlock Holmes el 1903 a la companyia de l'actor britànic Harry Arthur Sainsbury. Va treballar mentrestant per poder completar el sou amb diverses professions. Va fer de bufador de vidre, va fer de recader, va fer de venedor, fins que el va contractar la companyia Frohman, que és una companyia per fer papers menors, però era una companyia que feia gires per Anglaterra, i el noi amb tot això doncs, va anar agafant massatge. Va treballar a circs, a espectacles, a cafès i tot això, a Music Hall, fins que el 1907 va ingressar a la companyia de mims de Fred Carno, amb tota l'experiència que ja portava, on va fer feia un paper còmic extraordinari per lo que diuen les cròniques de l'època, amb una obra que es deia El partit de futbol, i va fer amb això, amb aquest equip i amb aquest mateix espectacle, una gira per tots els Estats Units entre els anys 1910 i 1912. Acabat això, es va quedar per allà una temporada on el va descobrir amb un teatre de Nova York, Mark Sennett, ja sabeu, el mític cineasta de pel·lícules de riure, no? Quan feia precisament aquest paper de borratxo i va dir, carai, aquest noi promet, vine cap aquí i et fitxo. El va portar cap als estudis Keystone i li va fer fer una primera pel·lícula que es deia Guanyant-se el pa. Però la pel·lícula amb el Sennett no la va acabar de convèncer, però va dir, bueno, és que no acabo de veure-ho clar. Mira, et donaré una segona oportunitat i t'ho jugues tot, per dir-ho així. I el Chaplin, doncs, va decidir, doncs, escolta'm, vale, i va decidir crear un personatge, crear aquell rodamón que tingués formes refinades i que portés roba vella. De fet, portava un frac, unes sabates mig obertes, un bastó de canya, i ho va rematar un amic seu, que era també actor, Roscoe Arbuckle, Fatty Arbuckle pels coneguts, que li va deixar un bombí. Va fer aquesta segona pel·lícula, el Mark Sennett va quedar encantat, de fet es va estrenar primer aquesta segona pel·lícula que la que havia fet abans, i va començar a interpretar el vagabond amb una desena de curts, de filmets curts, on bueno, va començar a agafar fama, i aquesta fama no va parar d'augmentar fins al final de la Primera Guerra Mundial. El 1917 la Mutual Film el va fitxar per fer 12 comèdies de dos rotllos, perquè aquí hi havia tres tipus de pel·lícules. Hi havia les pel·lícules de llargmetratge, les que coneixem ara, una hora i mitja. Després hi havia aquestes pel·lícules de dos rotllos i després hi havia les primeres, que es posaven allà per anar esperant, per donar temps a canviar els rotllos de l'altra pel·lícula, no? Bé, doncs, com diem, la Mutual el va fitxar per fer 12 comèdies de dos rotllos, un any i mig o així, i va començar a fer, doncs, Charlotte el músic ambulant, Charlotte prestamista, Charlotte al carrer de la Pau, etc. I cap al final, doncs, veient les seves opcions, ja li van deixar dirigir les seves pròpies pel·lícules. Però al final, quan va passar tot això, va dir, home, mira, jo tinc una oferta de la First National per fer 8 pel·lícules de dos rotllos més, que m'agrada més, perquè em permeten tenir els meus propis estudis a Hollywood a l'any 1923. Allà hi va rodar, doncs, el Vida de Perro, hi va rodar Armes a l'ombro, etc. I el noi es va anar situant i es va anar posicionant. De manera que el 5 de febrer de 1919, junt amb Mary Pickford, amb Griffith, el director, i Douglas Fairbanks, van crear una distribuïdora de pel·lícules, la United Artists, que això els hi va assegurar la seva independència. O sigui, ells feien les pel·lícules i després, diguem-ho així, les llogaven amb aquesta distribuïdora, les repartien i anaven guanyant els beneficis. En aquell moment, el Chaplin es va posar a fer els llargmetratges amb els mítics de La Quimera de l'Oro, El Circo, etc. Però va arribar el sonor. I amb el sonor, el Chaplin va, de moment es va decidir per mantenir-se en el cine mut, però ja va començar a incloure efectes de so i música, com ara aquesta tossida que ara jo us faré. Bueno, posava melodies populars composades per ell, va fer algunes pel·lícules força interessants, El Circo, Luces de la Ciudad, Tiempos Modernos, on anava posant, i a Tiempos Modernos es va sentir per primer cop la seva veu, no? Finalment, doncs, ell va acceptar que havia arribat al so i va fer la primera pel·lícula parlada, que fou El Gran Dictador. El Gran Dictador, que tots coneixem, filmada un any abans de que Estats Units entrés a la Segona Guerra Mundial, però el Chaplin no es volia pronunciar sobre això, ja li havia passat a la Primera Guerra Mundial, quan va vendre bonus de guerra amb Douglas Fairbanks i que va ser molt criticat, i per tant no va voler fer això. Clar, els altres automàticament els polítics el van criticar, no? I ell va dir que, bueno, ell, escolta, feia el que li semblava, i si els hi semblava tan malament, doncs mira, aquí terra deixo el gec. Va abandonar el personatge de Charlotte i es va dedicar a fer una comèdia d'humor negre, Monsieur Verdú, inspirada en el Landru francès, a la que va venir després Candilejas i que es va estrenar a tot arreu. I finalment es va estrenar també a Europa. I ell, aprofitant l'estrena a Europa, va dir, bueno, vaig allà perquè estrenen la pel·lícula i volen que jo hi vagi. Va marxar d'Estats Units perquè sabia que l'estava buscant el fiscal general perquè acusar-lo de filocomunista i expulsar-lo dels Estats Units. I va dir, abans de que m'expulsis, jo me'n vaig. Se'n anirà a Europa, allà rodarà dues pel·lícules, Un rei en Nova York i La condessa de Hong Kong, però ja acabarà la seva carrera, tot i que recollirà un Òscar, farà una anada especial als Estats Units a l'any 72 per rebre un Òscar honorífic entre 12 minuts d'aplaudiments. I com diem, el 25 de desembre de 1977, és a dir, el dia de Nadal, va morir a la localitat suïssa de Vevey. I per recordar-lo, agafarem una cançó que no és que la canti ell, però és seva la cançó. La lletra i la música són de Charles Chaplin. És la cançó Smile, de la qual se n'han fet moltes versions, és de la pel·lícula Tiempos Modernos, i en aquest cas nosaltres hem agafat la versió del Nat King Cole. Per tant, aquí teniu Nat King Cole, Tiempos Modernos, Smile.
Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear maybe ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile. if you just smile.
26 de desembre de l'any 1863, el dia que neix a França, en concret a la ciutat de Chevry-Gossigny, el futur cinematògraf francès Charles Pater. Charles Pater és un dels 6 fills del matrimoni de Jacques Pater, un exsoldat de la Guàrdia Imperial de Napoleó ficat a carnisser, retirat i establert com a carnisser, i de Teresa Amélie Quecht. El noi, la família va d'anar desapilats, el noi deixarà l'escola als 14 anys i començarà a fer d'aprenent de carnisser. La família l'envia a una carnisseria a París, nen, perquè prenguis l'ofici i tot això. Te'n va, fa de carnisser, ha de fer el servei militar, i quan acaba el servei militar, vist que la família no tira endavant, el noi comença a treballar com a carnisser independent, per dir-ho així, oferint-se, carnisser ambulant, no? Aconseguirà uns estalvis i amb l'ajut dels seus germans, recordem que són 6 germans al matrimoni, amb l'ajut dels seus germans aconsegueix embarcar-se amb un grup emigrant armeni cap a l'Argentina, cap a Sud-amèrica, on espera fer fortuna. Allà intentarà fer diversos negocis, destaquen una bugaderia de rentadores industrials, una possibilitat d'importar lloros, etc. Bueno, bé, coses estranyes d'aquestes, però res li funciona. A més, s'ha juntat amb una noia i tots dos, la parella, agafen unes febres grogues en el qual mora la noia i ell queda bastant fotut i, per tant, decideix plegar veles i tornar cap a França a veure la família. La família que està vivint a Vincennes, el 1894, allà hi ha una fira, i en aquella fira descobrirà el fonògraf Edison, que en aquells moments doncs, es porta com una curiositat científica pels fires. I llavors hi ha una parada d'exhibició i venda, i ell diu, carai, doncs jo podria fer això, és de so, gravant so, perquè és un fonògraf. Aconsegueix els 700 francs que val la màquina, compra una màquina d'aquelles i posa un negoci de venda de cilindres de música. Com que allò, teòricament, està destinat per les cases, doncs ell grava música, grava cilindres de música i ven, com si ara tinguessis una botiga de discos, per dir-ho d'alguna manera, o una botiga de CDs. Mentre es va interessant per la tècnica de l'enregistrament de so. Però més endavant descobrirà també, de la mateixa manera, el cinetoscopi de Thomas Edison, que ja reprodueix imatges, i mentre es coneix l'enginyer Henry Jolie, que està preparant també un aparell per projectar imatges en moviment. Això, amb el Charles, li sembla una virgueria, però l'experiència resulta ruïnosa, perquè val un munt de calés, queden tots dos arruïnats, però el Charles, de quan se separen, es queda amb tots els materials que havien produït, es queda amb totes les màquines més o menys mig fetes i tot això, i decideix associar-se amb el seu germà, amb l'Emil, l'any 1896, i creen l'empresa Pater Germans Pater, o Pater Frères en França, a França, que es centrarà amb el so i amb la imatge. El so quedarà al càrrec de l'Emil i la imatge quedarà a càrrec del Charles. Bé, això la cosa és que comença a funcionar, comença a tenir un cert èxit i la companyia es refunda perquè el Charles diu, escolta, però el que no podem fer és quedar-nos aquí només fent maquinetes i fent discos i fent no sé què. Hem de buscar més maneres de fer-nos rics, no? I exploten tots els sectors, produeixen films, revelen, copien discos o cilindres d'aquests uns amb els altres, fan tot això, i buscant sempre que el cinema es converteixi en una indústria que dongui beneficis en qualsevol punt. El 1901 l'empresa s'associarà amb Ferdinand Seca, un enginyer, i s'especialitzarà en produir i dirigir pel·lícules, ja amb el segell Pater, mentre comença, doncs, a incorporar gent especialitzada, comença a incorporar càmeres, comença a incorporar guionistes, i fa un invent, els noticiaris cinematogràfics, que naturalment no compten amb corresponsals i coses d'aquestes, sinó que utilitzen les dramatitzacions, és a dir, quan expliquen una notícia, agafen uns actors i fan veure que allò és, doncs, la firma de la Pau de Versalles, per dir-ho d'alguna manera. Entre 1902 i 1904, l'empresa començarà a obrir sucursals a Europa. La producció de pel·lícules d'aquestes augmentarà. Penseu que l'any 1901 en produeixen i en fan 70, però el 1903, dos anys més tard, aquells 70 es converteix en 500. Per què? Perquè incorporen escenes dramàtiques realistes, coses que normalment la gent no té possibilitat de veure i que allà pot veure, imatges impactants, una tendència que després quedarà per tot el que és el cinema europeu. L'empresa, l'any 1905, adoptarà el logotip del gall francès, que encara avui en dia manté, fitxarà la seva primera estrella, el Max Linder, que farà pel·lícules còmiques i que serà una de les primeres estrelles de cine europees, i comença a obrir delegacions. Entre elles, el 1906, obre una delegació a Barcelona que posa sota la direcció de Segundo de Chomont i que porta per títol, diríem així, Hispanofilm, no? És una filial de l'empresa mare que s'estableix aquí, però també s'estableix a altres llocs del món. I amb això que dèiem de la capacitat de Charles per obrir les possibilitats del cinema, ell el que fa és llogar pel·lícules. Fins a 4 mesos les lloga seguint el model nord-americà, perquè els nord-americans ja fa temps que ho fan, això, i això fa el negoci bastant més lucratiu. Fins al punt que l'any 1910 el pater diu, què passa? Jo m'haig d'espantar? No, doncs me'n vaig i me'n vaig, entro al mercat dels Estats Units. Fa una filial, la Pater Amèrica, que es vincula amb una empresa d'allà, la Motion Picture Patents Company, i dona la tabarra al d'això. Però, a part de tot això, a part d'aquesta estratègia comercial i aquests èxits comercials, també el 1912 els germans Pater estableixen un primer estudi de cinema que serà model després per tots els altres, i fins i tot fan un pacte amb la nord-americana Kodak per tenir el monopoli de la fabricació de pel·lícules verges. Però, clar, tot això ha anat passant els anys. El 1929, en Charles Pater decideix retirar-se a Mònaco, abandona l'empresa i transfereix les seves accions i adiós muy buenas. I morirà a Monte Carlo el 25 de desembre de 1957, just el dia abans de fer 94 anys. I com que ja veieu que aquest home va ser un home fonamental en els començaments del cinema, hi ha una pel·lícula que quan es parla de cinema sempre surt, perquè és exemple, que és el Cinema Paradiso. Nosaltres us acompanyarem aquesta notícia amb la versió que del tema principal d'aquella pel·lícula va fer en el seu moment la Dulce Pontes. Per tant, aquí teniu Dulce Pontes, Cinema Paradiso.
Um ritual que me seduz.
27 de desembre de 1571, el dia que la localitat alemanya de Weilerstadt neix el que serà un dels principals astrònoms de la nostra edat mitjana i moderna, Johannes Kepler. Johannes Kepler era net de l'alcalde de Stuttgart, però la família s'havia pràcticament arruïnat i el seu pare, mercenari, va abandonar la família quan en Johannes tenia 5 anys per anar a morir a la guerra dels Països Baixos. La mare, que era filla d'un hostaler, i tenia fama d'herbolària, va ser acusada de bruixeria i també, bueno, va passar-ho força malament, però el nen va estar més o menys protegit de la família, tot i que era físicament feble i bastant malaltís, però era molt brillant intel·lectualment, tenia grans facultats matemàtiques, per tant, la família el va posar a estudiar astronomia de jove, i ell va quedar absolutament prendat de tot això perquè als 6 anys va veure passar el gran cometa de 1577 i als 9 anys va poder observar directe, ull nu, un eclipsi de lluna. A més, bueno, com que tenia la protecció de la família, doncs va cursar primària al monestir de Maulbronn i després va passar a la Universitat de Tübingen, on va estudiar filosofia i teologia, demostrant ser un gran matemàtic i un astròleg força notable i força hàbil, no? Mentre anava estudiant el que en aquell moment manava, que era la teoria geocèntrica de Ptolomeu, que deia que la Terra era el centre de l'univers, però que Copèrnic començava a criticar defensant que el centre de l'univers era el Sol. Tot i que el noi, el Kepler, volia estudiar per capellà, no es havia plantejat el tema, quan va acabar els seus estudis, li van oferir una plaça de professor de matemàtiques i d'astronomia a l'escola protestant de Graz, a Àustria, i el noi ho va acceptar. Tenia 23 anys, tota una vida per davant, i va dir, doncs, allà que me voy. I allà que es va posar a investigar tot això, els moviments planetaris, la distància al Sol i tal, de manera que l'any 1596 va publicar, amb permís del rectorat de la Universitat de Tübingen, el llibre El misteri, també en realitat es diu El misteri còsmic, amb totes aquelles idees que ell, per evitar els problemes d'inquisició i totes aquestes coses, va dir que li havien estat infoses per Déu Nostre Senyor, el 19 de juliol de 1595, i que, per tant, ell se sentia amb l'obligació de defensar-les. El que va fer, doncs, defensar el sistema copernicà amb força èxit. Amb tot això es va convertir en un astrònom força qualificat que va poder fer fins i tot la segona edició del seu llibre, aquell del misteri, ja cada vegada corregint, anant afinant-ho i anant d'això. Però, mentrestant, va conèixer una senyora rica que havia enviudat dues vegades, que tenia ja una filla, però, clar, ell era molt pobre. Llavors, gràcies a l'Església protestant, va aconseguir que la família d'aquella dona accedís al matrimoni, amb la qual cosa Kepler va poder accedir ell també a una estabilitat econòmica important i, bueno, va viure amb aquesta senyora, amb la Bàrbara Kepler, amb la Bàrbara Müller aquesta, que al cap d'uns anys ja era una senyora gran, es va morir, Kepler es va tornar a casar, va tenir fills i totes aquestes coses. Però, evidentment, si estem parlant d'ell, és perquè professionalment va continuar escrivint llibres i es va posar amb tota la polèmica que hi havia, esbarallant-se amb el matemàtic de l'emperador Rodolf II, rei Marursus, i posant-se al costat de l'astrònom de l'emperador aquest mateix, el Rodolfo II, el Tycho Brahe. De manera que ell va ser el tercer que inclinava la balança cap allà. Però, com que hi havia tensió religiosa, el Kepler va dir, ai, mare de Déu, que encara rebré. I quan el Tycho Brahe, que estava instal·lat, era, recordem que era l'astrònom de l'emperador, estava instal·lat a la cort, el va convidar que visités Praga, va agafar la maleta, se'n va anar cap allà, i quan va arribar li va dir, és que escolta, em passa això, i l'altre li va dir, tranquil, jo et nomenaré, faré que et nomenin, vaja, perquè ell no podia, el Tycho Brahe, faré que et nomenin el meu ajudant, i et quedes aquí, que tens tota la informació, tens els millors aparells, tens totes aquestes coses. I fins i tot, suposo que esperant, perquè Tycho Brahe ja era gran, que quan morís el títol d'astrònom de l'imperi, d'astrònom de l'emperador, passés a Johannes Kepler, cosa que sí que va succeir. Ell què va passar? Doncs que allà, amb totes les dades que tenien i amb els millors aparells que tenien i totes aquestes coses, doncs va poder confirmar totes les seves teories, que els planetes es bellugaven no en una esfera, sinó en una elipse, que, bueno, i va fabricar o va publicar les seves tres lleis que serien fonamentals per tota la cosa de l'astronomia. El que passa és que, esclar, estàvem en un temps de tensió religiosa i va haver-hi la Guerra dels 30 anys i, per tant, la contrarreforma dels catòlics empaitava tots aquells que tenien idees rares i entre aquests, a la llista, hi figurava Kepler, que va haver de fugir a la ciutat d'Ulm fins que el 1628 l'emperador, que era partidari de la reforma, que va pujar al tron i que era partidari de la reforma, Ferran II, va agafar i el va acollir sota la seva protecció, posant-lo a davant de, o al costat del general von Wallenstein, que era el que feia, a qui li feia d'astròleg oficial, doncs, en les campanyes militars. No, ara els astres diuen que sí, perquè penseu que en aquell moment tot era una mica una barreja, o sigui, era un astrònom que intentava explicar el moviment dels planetes, però també intentava explicar el que passava al món gràcies a l'astrologia, o sigui, feia horòscops en definitiva, no ens enganyem. Bé, en qualsevol cas, Kepler portarà doncs uns últims anys de vida molt tranquils i morirà el 15 de novembre de 1630 a la localitat de Ratisbona, convertint-se en una, la seva tomba convertint-se en un punt de peregrinació que desapareixerà durant una de les guerres posteriors.
I com que Kepler, una de les coses més importants que va fer va ser donar un sentit a tot el moviment dels astres i a totes aquestes coses, ens ha semblat, i aprofitant les dades en què estem, no?, en prop de Nadal, els Reis, el Cap d'Any i totes aquestes coses, portar aquí una cançó que interpreta la Judit Tovella i que és molt estimada aquí a Vilafranca, que és la cançó dels Reis de Vilafranca, no? La cançó, com deia, Una estrella i un camí, en homenatge al Johannes Kepler i també, per què no, en homenatge a Vilafranca. Aquí teniu Judit Tovella, Una estrella i un camí.
He esperat un any sencer perquè arribéssiu. He escrit aquesta carta esta nit.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
...28 de desembre de 1856, el dia que a la localitat estatunidenca de Staunton, a l'estat de Virgínia, neix Thomas Woodrow Wilson, que serà el 28è president dels Estats Units i un dels més importants que tindrà el país, o que ha tingut el país, i que va aconseguir fins i tot el Premi Nobel de la Pau de l'any 1919. Ell era fill d'un referent, d'un reverent presbiterià, i va presentar de petit problemes de dislèxia, però malgrat això era un home d'una gran voluntat i es va graduar el 1879 per poder entrar a la Universitat de Virgínia, on va estudiar dret, i establir-se com a advocat el gener de 1882, obrint un bufet a la ciutat d'Atlanta. Però l'experiència no li va resultar massa estimulant. Ell tenia ja al cap la seva carrera política i el que va fer, doncs, va ser tornar a la universitat, doctorar-se en ciències polítiques i presentar-se el 1902 per ser elegit president de la unitat de Princeton, de la Universitat de Princeton, cosa que va aconseguir i càrrec que va tenir fins al 1910. Però ja des del començament, Wilson criticava el sistema polític, dient que era decadent, que la Constitució estava una mica antiquada i que el que calia era posar en marxa un sistema parlamentari en comptes del sistema presidencial que llavors funcionava. I per la millor manera per fer-ho era entrar en política. I, de fet, ell, el 1911, es presenta i és escollit governador de l'estat de Nova Jersey per part del Partit Demòcrata. Ell era demòcrata de tota la vida. I un any més tard aconsegueix ser nominat pel Partit Demòcrata a les eleccions presidencials de 1913, que guanya de carrer i es converteix, com dèiem al començament, amb el 28è president dels Estats Units. Quan pren possessió del seu càrrec, un dels primers actes que fa és presentar-se al Congrés dels Estats Units i presentar ell, en persona, una llei sobre duanes. És el primer president en un segle que s'ha adreçat al Congrés, no?, i que ha anat allà i que ha debatut amb els congressistes. Bé, i, a més, defensa i també impulsa el sufragi universal directe. No allò de que votin els rics o votin els elegits. De fet, també, a part d'això, intervindrà amb obres públiques, iniciant les obres del Canal de Panamà. Però no tot és, no tot són flors i violes amb el seu mandat, i sobretot afecta els països del voltant. Intervenció a Hispanoamèrica. El 1914 envia tropes a Mèxic per fer plegar el general colpista Huerta. El 1915 a Haití, on ha estat assassinat el president Sam. El 16 torna a enviar tropes a Mèxic per detindre el bandoler Pancho Villa. I el 1916 a República Dominicana per restablir l'ordre. Com veieu, els veïns no podien estar tranquils. Però tot el que tenia d'així fort a fora també ho tenia a dintre i va impulsar polítiques socials, va establir les 8 hores de treball, el Servei Nacional de Parcs d'Estats Units, va ajudar a la inserció dels jueus, va crear el servei militar obligatori, que es havia eliminat amb la Guerra de Secessió, va instaurar la prohibició de fabricar alcohol, és a dir, va instaurar la llei seca, com veieu, un bagatge polític bastant important. Però quan arriba la Primera Guerra Mundial, ell inicialment, el president, era neutral amb aquest tema i, per tant, no es va voler pronunciar d'entrada. No va fer el primer gest de condemna a Alemanya fins que el vaixell, el 7 de maig de 1915, el transatlàntic britànic Lusitània és enfonsat pels alemanys, moren 114 nord-americans i aleshores diu, doncs ara sabreu de qui parlo. I el 2 d'abril de 1917 demana al Congrés poder intervenir a la guerra europea. El 8 de gener de 1918 avisa que la cosa va bé, que estan entrant en guerra i que els alemanys comencen a baixar, baixar la bandera, i comença a plantejar la seva famosa llista de 14 punts per l'obtenció de la pau, que servirà de base per establir el Tractat de Versalles de 1919. Allà es demanen coses com la llibertat de navegació, com la reducció dels armaments, com la reglamentació de les rivalitats colonials, la restitució a Bèlgica de la seva sobirania, el que torni als Àsia i Lorena tornin a França. Es demana, per exemple, doncs, l'autonomia dels pobles de l'Imperi Otomà, la restitució de la sobirania de Polònia, etc. I sobretot, la creació d'una Lliga de Nacions que es materialitzarà un cop signada la pau en la Societat de Nacions, que portarà la pau a Europa després de la Primera Guerra Mundial, insistim. Però les coses no sempre surten com vols, i el 2 d'octubre de 1919 el president Thomas Woodrow Wilson pateix un derrame cerebral, vaja, que el deixa absolutament immòbil, incapacitant-lo per fer el càrrec de president. La Constitució preveu que el vicepresident, en aquest cas Thomas Riley Marshall, pogués usar el dret de dir, bueno, reclamo el poder i jo em poso de president perquè el president està fotut. Però aquell vicepresident hi renuncia, amb la qual cosa està Estats Units es troba amb un president que no és efectiu, però que estarà allà, ha d'estar allà fins a les eleccions de 1921. Mentrestant, evidentment, el món reconeix la seva tasca, tant a nivell de la guerra com en altres històries. Rebrà el Premi Nobel de la Pau per al seu impuls a la Societat de Nacions i al Tractat de Versalles, i serà venerat i estimat per tothom fins a la seva mort el 3 de febrer de 1924, amb olor de multituds, tot i que haver quedat així de malmès durant l'última etapa de la seva vida. Però és que la seva trajectòria va ser molt important i continua sent encara avui molt important. I per exemplificar això, hem trobat, és curiós, els americans de vegades fan coses, hem trobat una cançó que va ser publicitada. Penseu que estem parlant de l'any 1900, ja, del començament del segle XX, ja començava a haver-hi música, ja començava a haver-hi tot això. I els partits polítics feien cançons per animar els seus candidats. Una d'aquestes cançons va ser aquesta, dedicada al president Wilson i per la campanya electoral del president Wilson, que porta per títol Wilson, That's All. Volguem dir, Wilson, eso es todo, amigos. I ho interpreta una banda d'aquella època, que es deia l'Oscar Brandt, i que va ser, insisteixo, la cançó a l'Habla Pueblo Habla, per dir-ho d'alguna manera, a l'Habla Pueblo Habla, de la seva candidatura quan es va presentar a president dels Estats Units. Per tant, aquí teniu l'Oscar Brandt i la seva cançó, Wilson, That's All.
Now convention days are over and election time is near. From east and west, from north to south, there's just one name in every mouth. When a fella meets a fella and he says to him, what's yours? He says, I think I'll have to drink to the Democratic cause. It's a Wilson, that's all. Wilson, that's all. Who strikes the public sentiment? Say, who will be our president? It's a Wilson, that's all. You'll hear them call, Tammany, Tammany. While on the street, or on the car, while at your home, or at the bar, it's a Wilson, 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 that's all. Billy Taft had his steamroller, Teddy's hat was in the ring. Clark came to town with his darned old hound, Wilson kicked it all around. Billy Bryan, he made speeches, not a delegate would fall, till someone sang, how dry I am, and the crowd began to call. Hey, Wilson, that's all. Wilson, that's all. Strikes of public sentiment, say, who will be our president? It's Wilson, that's all. You'll hear them call, Tammany, Tammany. While on the street, or on the car, while at your home, or at the bar, it's a Wilson, 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 that's all.
29 de desembre de 1986, el dia que mora a la ciutat o a la vila de Chelwood Gate, a l'estat de Sussex, a Gran Bretanya, el que havia sigut el seu, el que va ser el seu primer ministre, Harold Morris Macmillan. Harold Morris Macmillan era besnet del fundador de l'editorial Macmillan, de la prestigiosa editorial londinenca, sobretot amb llibres científics, la Macmillan and Company, i, evidentment, d'una família amb possibles, cosa que va fer que el nen estudiés ciències polítiques al Balliol College de la Universitat d'Oxford. Va parar els seus estudis perquè va arribar la Primera Guerra Mundial i es va enrolar com a soldat, va complir el seu deure amb la pàtria, i quan es va acabar la guerra va tornar a la universitat, va aconseguir graduar-se l'any 1921 i va entrar a l'editorial familiar, doncs un càrrec més o menys alt d'allà dintre, però estava molt interessat per la política, havia ingressat al Partit Conservador, i el Partit Conservador, tenint en compte la capacitat de la família i l'ambient de la família, li va proposar ser diputat a la Cambra dels Comuns a les eleccions de 1924, el noi va guanyar, es va retornar a presentar el 1930 i va tornar a guanyar, i el van mantenir perquè, a més, en aquell moment estava en contra de la política pacifista del primer ministre Neville Chamberlain, acusant ell, acusant la pujada, l'inici de la pujada de Hitler, que el primer ministre deia, no, home, no, això és flor d'un dia, i ell, no, que això té més importància. Però bé, en qualsevol cas, això li va donar molta notorietat. Quan al començar la Segona Guerra Mundial, Chamberlain cau, evidentment, Hitler va anar pujant, es va formar un govern de coalició que van posar sota la batuta de Winston Churchill, on ell va començar a ocupar càrrecs importants, fins que el 30 de desembre de 1942 va ser enviat a la zona d'Egipte i tal en qualitat de ministre resident, i allà es va fer amic i va tenir relació amb Eisenhower i amb De Gaulle, cosa que després resultaria ser molt important. Quan es va acabar la guerra, el Churchill va continuar manant durant un poc temps, però va continuar manant i va continuar confiant en ell, no? I el va nomenar secretari d'Estat per l'aviació fins que la gent, cansada de la guerra, doncs va votar va abandonar, va votar els laboristes, vaja, i per tant el Macmillan va quedar, bueno, al Parlament, però sense manar, sense càrrecs importants. Però com que ràpidament van tornar a manar, el Churchill va tornar a sortir l'any 1951, el Macmillan va ser nomenat ministre de Vivenda, encarregant-li ni més ni menys que la reconstrucció de Gran Bretanya, i com que se'n va sortir força bé, el 1954, el mateix Churchill el va pujar de categoria i el va fer ministre de Defensa. I cap al final del temps que li quedava a Churchill, doncs, el va fer compaginar el Ministeri de Defensa amb la Secretaria d'Estat d'Afers Exteriors. Churchill ja és gran, ha de dimitir, plega al final, i quan arriba l'Anthony Eden, que substitueix el Churchill, el va agafar amb ell, amb el Macmillan, i el va fer ministre d'Hisenda, amb el repte de recuperar l'economia britànica, Cassinà, però el noi no se'n tira enrere, i quan el Nasser provoca la crisi de Suez, de la nacionalització del canal, el Macmillan fa fora l'Eden, o més ben dit, l'Eden s'emplega, dimiteix, i per tant el Macmillan és triat com a primer ministre el 10 de gener de 1957. Simultàniament també serà elegit jefe del Partit Conservador i comença, doncs, a intervenir, i no li s'arremanga, vull dir, allò, vale, ara sabreu el que val un peine. Clar, ha d'augmentar molt el pressupost per fer créixer el país, però amb tot això genera un dèficit, però malgrat tot, el 1959, els ciutadans anglesos li renoven la confiança. Bueno, en política exterior, en canvi, la cosa és més flexible, soluciona la crisi del canal de Suez gràcies a la seva amistat amb Eisenhower, quan puja el Khrushchev a Rússia, ell se'n fa amic, vull dir que va traient el ventre de pena, perdoneu. Però quan arriba als anys 60 les coses s'endureixen. Ell ha hagut de crear empleo, ha hagut de crear indústria i això ha generat un dèficit econòmic que obliga a posar en marxa una congelació de salaris a l'any 1961. Mentrestant, el Kennedy l'apreta una mica i aconsegueix l'acord de Nassau pel que la flota submarina britànica portarà míssils nuclears dels Estats Units. Això fa que França, el de Gaulle, l'altre amic, el de Gaulle s'emprenyi molt i en veu amb una ingerència als Estats Units, diu que això no hi ha dret i tal, i quan Anglaterra demana entrar a la Comunitat Europea, a la Comunitat Econòmica Europea, França li posa el veto. I, per tant, França i Anglaterra entren en un període de confrontació. Per acabar-ho d'arreglar, l'any 1963, el Macmillan haurà de suportar dos escàndols que acabaran fotent-lo fora. El primer, el cas Fletcher Cook, un secretari d'Estat que és acusat de relacions homosexuals adúlteres, i el segon, i més sonat, el cas Profumo. El Profumo era el seu secretari d'Estat per la guerra i resulta involucrat en una relació amb una prostituta, Christine Keller, que al mateix temps els serveis secrets anglesos han fitxat perquè s'acosti amb un suposat espia rus per l'Eugeni Ivanov, sota la protecció, naturalment, de l'MI5, dels serveis secrets americans. I, clar, aquesta doble relació de la senyoreta entremig del secretari d'Estat i l'espia soviètic fa sospitar que igual s'han passat informacions als russos que no calia i tot això. I, per tant, en Macmillan al final diu, bueno, escolteu, m'agafo el jec, me'n vaig cap a casa, i el 18 d'octubre de 1963 presenta la seva dimissió. Es retira de la política després d'haver aguantat no sé quants anys en Gran Bretanya al capdamunt de tot això i torna a l'editorial familiar on escriurà i publicarà les seves memòries. Bé, totes aquelles coses que es fan i un assaig d'història política, curiosament titulat Els mestres del passat, polítiques i polítics, que es publica a la seva pròpia editorial, naturalment. Per acabar-ho d'arreglar, el 1984, la reina el nomena comte de Stockton i vescomte d'Ovendin, i el noi doncs ja està gran i mora, com dèiem, el 29 de desembre de 1986 a Chelwood Gate, al comtat britànic de Sussex. I com que ja hem vist com les gasta la política, sobretot amb els països anglosaxons i en aquest cas a Gran Bretanya, hem trobat una cançó del estimat Loquillo, que porta per títol Political Incorrectness, és a dir, incorrecció política, perquè ens ha semblat que això podia recollir la informació o el sentir del cas Profumo aquest, que en el seu moment doncs, va fer trontollar totes les estructures de l'imperi britànic. I, de fet, també perquè hem arribat al final i ens sembla que una mica de música nostra doncs, també és interessant. A nosaltres ens hi acomiadem aquí, perquè ja ha arribat l'hora de l'adeu per avui, i ens acomiadem doncs, el Toni Olivella, el Marc Pujol, la Goretti Martínez i en Francesc Morgades, un servidor de vostès que els hi ha fotut la tabarra durant tota aquesta estona, que espera retrobar-los la setmana vinent i que els hi desitja un bon Nadal i un bon Sant Esteve. Fins a la setmana vinent.
Desde el punto de vista político, sé buena, dime cosas incorrectas. Desde el punto de vista político, un ejemplo, que eres rubia y que fumas, que no crees que Occidente sea un monstruo de barbarie, dedicado a la sórdida tarea de cargarse el planeta. Dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Otro ejemplo, que el multiculturalismo es un nuevo fascismo, solo que más sortera. O que disfrutas pegando a un pedagogo o a un psicólogo. Y que el Mediterráneo te horroriza. Sé buena, dime. cosas incorrectas desde el punto de vista político. Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Dime cosas que me lleven a la hoguera directamente. Dime, dime, dime atrocidades que cuestionen verdades absolutas. ¿Cómo? Yo no creo en la igualdad. Oh, dime, dime cosas terribles como que tú me quieres aunque no soy de tu sexo. Que me quieres con locura y para siempre como querían antes. Las hembras de la tierra. Desde el punto de vista político. Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Político. Político.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.